Bon dia. Tornem a ser amb vosaltres amb el programa Cine FM i, com sempre, des de la ràdio us parlem de les novetats de la cartellera cinematogràfica.
Avui estem molt contentes de tenir una convidada. Ella és l'Àngels Santigosa, amb qui compartim aquest gust pel cine. L'Àngels, a banda de veure bon cinema, és llicenciada en Ciències Econòmiques i treballa a l'Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, Àngels, com va?
Molt bé.
Què et sembla la cartellera actual?
Bueno, la cartellera actual, com sol passar la tardor, jo crec que és una cartellera interessant, amb moltes pel·lícules que prometen, tant sobre temes més socials com sobre temes més personals, per exemple, doncs, no sé, l'última del Mike Lee, Another Year, o ara mateix es parla molt bé de, i arribarà de seguida la darrera del Polanski. Crec que hi ha pel·lícules molt suggerents.
Molt bé. Bé, doncs, passem a comentar tres films d'actualitat. El primer que escoltareu és el tràiler de la pel·lícula Eva, dirigida per Quique Maillo.
No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir.
Alex, ¿cuánto tiempo?
¿Hace mucho que esperas?
Solo 10 años.
S.I.N.W.E.L.I., el primer robot libre. Está todo listo y ensamblado. Pero falta lo más importante de todo. El software de control emocional.
Todo está igual. Bienvenido a casa.
Hola.
Hola.
Gracias.
Hola.
Eva, te presento a tu tío Alex.
Encantada.
Eva, es increíble.
Sí que lo es.
¿Por qué nunca me habláis de Alex?
Porque papá se enfadó cuando se fue.
¿Lo querías como papá?
Sí, más o menos.
¿Más o menos?
Alex, tengo que contarte algo.
El director d'Eva, Quique Maillo, ha escollit els paisatges nevats de Suïssa per explicar la història d'Àlex. Interpretat per Daniel Brühl, un enginyer cibernètic que torna a la seva ciutat d'origen després de 10 anys d'absència perquè rep l'encàrrec de la Facultat de Robòtica de construir un nen robot.
Allà s'ha d'enfrontar amb el seu passat, a un amor de joventut, la Lana, que s'ha casat amb el seu germà, David, i que ha tingut una filla, l'Eva, interpretada per la Clàudia Vega.
Eva és una pel·lícula de ciència-ficció que parla de robots i té uns magnífics efectes especials, però això no és un obstacle perquè el director parli de les emocions humanes.
Quique Maillo mostra una certa sensibilitat per explorar l'ànima humana dels solitaris. El personatge de Daniel Brühl té la mateixa edat que Quique Maillo i uns components molt d'aquesta generació, de joves que han arribat a la trentena. És individualista, té un punt poc generós, un ego bastant gran i té molta por a les relacions estables.
Eva opta per una estètica dels anys 70 i el seu director aconsegueix desmitificar la idea de progrés com a promesa de paradís o d'un futur millor, alhora que fa un discret homenatge a alguns dels films de ciència-ficció més emblemàtics d'aquesta dècada dels 70, com ara Terminator y al piano.
Després de presentar la pel·lícula al Festival de Venècia, Eva va inaugurar el passat Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Segons el seu director, Eva és un melodrama científic, poc usual en el món de la ciència-ficció, on abunda més el thriller i el suspens amb gent que corre i dispara.
La pel·lícula té un punt de feminitat, ja que apropa el gènere de la ciència-ficció a la gent que normalment no s'hi sent atreta. Eva, segons el seu director, posa en solfa la nostra realitat. Portem la vida que volem tenir? Estem programats o no estem programats? Quin grau de llibertat tenim? Les bones pel·lícules i novel·les de ciència-ficció robòtiques parlen d'això.
I ara passem a una pel·lícula d'aventures. El seu protagonista segur que el coneixereu. És Les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn.
Creo que no se da cuenta de que está a punto de adentrarse en un mar de peligros. ¿Qué secretos escondes?
¿Cómo los has dejado escapar?
El film és una adaptació dels llibres El secret de l'unicorn i El tresor de Ragham el Roig, escrits per Hergé en els anys 1942 i 1944.
A la història que explica el film, Tintín compra la maqueta d'un vaixell, l'unicorn, per fer-li un regal al capità Haddock. No obstant això, uns individus es mostren molt interessats en la seva adquisició i li fan un seguit d'ofertes.
Pel que sembla, existeixen tres models iguals, on s'amaguen uns pergamins que junts els portaran a trobar el tresor del Roig, a qui un altre temps es va enfrontar a un avantpassat de Haddock.
El film és el resultat de 10 anys de feina, des de l'inici del projecte i un pressupost final de 135 milions d'euros.
La banda sonora, que ara mateix esteu sentint, és una creació del mestre John Williams, el mateix que va fer la banda sonora d'Indiana Jones, E.T., La Guerra de les Galàxies, La Llista de Schindler o Harry Potter.
Què et va semblar, Àngels, Tintín?
Bueno, em va semblar una pel·lícula d'aventures esplèndida, en el millor sentit de la paraula. Vaja, aquí els qui els agradin les aventures poden trobar tots els ingredients, des de detectius, lladres, pirates, la cerca d'un tresor, paisatges exòtics... És a dir, que és una pel·lícula on un gaudeix molt. I a més, els amants de Tintín, que ja el coneixen, doncs podran retrobar-se amb tots els personatges més característics d'aquests dibuixos, des del Tintín i, per suposat, el seu gos Milú, el capità Haddock, els dos detectius, Hernández i Fernández, i fins i tot la cantant Castafiore, que apareix només en un moment, però és un moment important de la història.
I tant. I què et sembla el fet de que no siguin ni persones ni dibuixos? És a dir, és una tècnica que s'anomena de la captura de moviment, sí, que consisteix a que primer les escenes les roden els actors i després capten el moviment i després ho posen en animació. Aleshores, el resultat és una barreja de moviment de persona, però amb un cos que no és de persona, diguéssim.
Sí, Bé, reconec que aquesta pel·lícula, evidentment, és una de les coses que en certa manera justifica el anar a veure-la. Tècnicament, crec que és un esforç molt important i que innova, en certa manera, en quant al format. Esclar, reconec que és un format molt interessant, per una banda, que dona unes possibilitats, és a dir, ara segurament a partir d'ara amb els ordinadors es podran fer autèntiques virgueries en aquest sentit que tu comentaves. Al mateix temps, no deixa de ser un format que pot sorprendre, per exemple, els que ja coneixien els dibuixos de Tintín, el veure'l en tres dimensions, doncs pot sobtar una mica en un primer moment. És a dir, estem en aquest punt entremig, no?, entre els dibuixos i els actors de carn i os, que al principi pot resultar una mica sorprenent.
Sí,
jo m'imagino
sí.
que la tecnologia del 3D estem tot just als inicis del que pot donar de si i segurament es convertirà en una cosa habitual. Ara la veritat és que és una cosa molt innovadora.
L'actor que fa de Tintín, el Jamie Bell, deia que, per exemple, hi havia hagut un avanç entre Avatar i Tintín en el sentit de la mirada, perquè clar, no és una mirada humana la que tenen els personatges, no? I ell reconeixia que la mirada humana dels actors és insubstituïble, que sí que hi havia hagut un avanç, però que no és el mateix el que transmet una mirada humana que el que transmet la mirada d'un personatge de Tintín. I fins i tot era curiós perquè li preguntaven si en un futur es podrà, diguéssim, es podrà prescindir dels actors, i ell deia que no, que de cap manera, perquè el moviment és un moviment humà i primer han necessitat actors, no? Clar, això fa com una mica de por, no? De pensar que ja els actors podran, diguéssim, se'n podrà prescindir en la indústria cinematogràfica, no? És inquietant.
Sí, jo crec que aquí s'obre un camí, amb tot aquest tema de l'avenç del 3D, que veurem on ens porta. Com dius tu, jo també seria una mica del teu parer, que evidentment la tecnologia ara mateix permet coses increïbles i aquesta pel·lícula n'és una mostra esplèndida, però crec que això també té uns límits, és a dir, que hi ha un punt en què realment, especialment jo diria segons quin tipus d'històries, potser més intimistes, potser en històries així més de molta acció, l'ordinador, per dir-ho així, ja podrà fer moltes coses que fins ara eren imprescindibles als actors, no? Però a part del tema del moviment, en històries més intimistes, en històries més vinculades a les emocions, em dona la sensació de que el paper dels actors seguirà sent insubstituïble. Almenys
sí.
Jo seria d'aquest parell.
Sí. També és curiós com Spielberg arriba a Tintín, perquè ell és americà i confessa que no havia llegit mai cap còmic de Tintín, no? Ens pots explicar una mica com arriba ell a...
Sí, aquí hi ha una anècdota que és interessant, i és que vaja, jo reconec que al sortir de la pel·lícula vaig sortir pensant, ostres, feia temps que no em veia una tan bona d'aventures, i me'n recordava justament d'una altra de l'Spielberg, En busca de l'arca perdida, que com sabeu la primera de l'Indiana Jones, que va ser un gran èxit en el seu moment. Es veu que quan l'Spielberg va fer aquesta pel·lícula, el dibuixant del Tintín, l'Hergé, el va trucar personalment i li va dir, ell ja era força gran, li va dir, miri, si algú pot dirigir algun dia una pel·lícula amb els meus dibuixos, és vostè. I, per tant, a partir d'aquí, no van arribar a conèixer-se personalment, perquè Hergé, al cap de poc temps, ja us dic que era gran, va morir, però Spielberg, a partir d'aquí, va veure, fins i tot només veient dibuixos del Tintín i sense entendre el francès, efectivament es va sentir també molt connectat amb tot el tipus d'imatges, amb tot el tipus de món de les històries de Tintín, i d'alguna manera la idea de fer una pel·lícula algun dia li va quedar al cap. I això és el que ha fet 20 anys més tard.
Bé, molt, doncs ens ha semblat una molt bona idea. I a mi també em va agradar Tintín, és una bona pel·lícula per anar tota la família, la diversió està assegurada, el ritme és trepidant i uneix acció i humor amb molta naturalitat, és a dir, que trobem el personatge del capità Haddock, no? I que sempre és amb aquest, diguéssim, amb aquest personatge entranyable, i penso que està molt bé. Doncs bé, a continuació us presentarem un film molt especial i que ens fa molta il·lusió de parlar-ne, perquè és la darrera pel·lícula en què va participar l'actor Jordi Dauder, mort el passat mes d'octubre. Es tracta de Catalunya Uber Ales.
Senyores i senyors, jo no sóc racista, sóc realista. I realista vol dir ser conscients de la situació que vivim a Catalunya. Una situació de crisi, una situació molt difícil pels nostres ciutadans i una situació de la qual no es poden aprofitar uns senyors i unes senyores que venen aquí a treballar, però amb el perill de que es perdin els llocs de treball pels nostres ciutadans. Per això dic que sóc realista, perquè aquesta és la realitat que mana. I això ens obliga a tenir un programa per defensar Catalunya. Això no vol dir que no hi hagi un lloc pels immigrants. Hi ha un lloc pels immigrants, evidentment, però és un lloc petit, perquè no hi cabem tots, senyors i senyores.
Ho sento molt, però això no acaba d'encaixar. Necessitem certes qualitats. Que sigui pla.
No. No, però sí. Vostè no em vol donar la feina perquè jo sóc negre.
Serà necessari que demostrem que vas actuar en defensa pròpia.
És que vaig actuar en defensa pròpia.
El problema és l'últim tret.
Saps que li poden caure 30 anys?
Jo sóc innocent.
Vull que sàpiga que si guanya les eleccions no caldrà que em passi fora. Me n'aniré jo mateix.
¿Cuánto hace que estás por aquí?
2 años.
¿Te gusta?
Me encanta Cataluña.
¿Qué es lo que más te gusta?
La gente. Es muy simpático.
Escolta'm bé, negre. Aquí no ets una merda, m'entens? Molt abans que tu arribessis a empater, els meus pares, els meus avis, els meus besavis, els meus rebesavis van treballar aquesta terra i no permetrem que un grapat de micos ens vinguin a robar el que és nostre. T'ha quedat clar?
Digui, en català.
No ho cuco dolça.
Suai, diu que suai. Suai, català.
Fa bon niña.
Catalunya Uberales és un film del director Ramon Térmens, que fa un retrat de la Catalunya interior i on es posa de manifest el repte de la integració dels nouvinguts i de la tolerància de la gent del país.
Un expresidiari, un immigrant a l'atur i un empresari d'èxit són els protagonistes de les 3 històries que s'expliquen a la pel·lícula. La primera història tracta d'un expresidiari a qui dona vida l'actor Joel Joan, que després de complir una condemna de 19 anys per violació, torna a casa per reintegrar-se. A través dels seus ulls observem la nova realitat del poble ple d'immigrants.
La segona història és la d'un immigrant subsaharià afectat per la crisi. Necessita feina, qualsevol, per poder mantenir la seva família. Els tercers protagonistes són els membres d'una família adinerada, que torna al seu xalet abans de temps. Un lladre d'origen albanocosovar està robant en el seu interior. L'amo de la casa i el delinqüent comencen una baralla que acaba amb la mort de l'assaltant.
El seu director, Ramon Térmens, destaca que la pel·lícula, tot i desenvolupar-se a Catalunya, toca temes universals, ja que fa que l'espectador es pregunti què és el que està succeint en una Europa cada vegada més intolerant.
El títol, Catalunya Uberales, remet al Deutschland Uberales, que vol dir Alemanya per damunt de tot, i són les primeres paraules de l'himne de l'Alemanya nazi, el que suposa tota una ironia.
Des de Cines FM volem tenir un record especial per a l'actor Jordi Dauder, que va voler participar en aquest film malgrat l'estat avançat de la seva malaltia. Dauder era un actor compromès que va lluitar per un món millor fins als últims dies de la seva vida.
A la pel·lícula, en Jordi feia el paper de xenòfob, un d'aquells personatges que els va passar la vida combatent. Com ha dit Joel Joan, Catalunya i el nostre cinema necessiten gent com Dauder, compromesos amb la seva feina i amb els seus ideals.
I què, Àngels, què et sembla una pel·lícula que parli sobre aquest tema de la integració de nouvinguts al nostre país?
Bueno, jo crec que el tema és absolutament vigent, és a dir, que només cal passejar pels carrers de totes les zones de Catalunya, cadascuna amb les seves particularitats i les seves diferències, de què poden predominar més potser un tipus d'origen en unes zones, un altre tipus en unes altres, però crec que una reflexió intel·ligent sobre aquest tema i que a més mostra a través dels diferents personatges, doncs mostra com diferents perspectives i punts de vista, em sembla molt interessant en aquests moments.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa i esperem que us hagi satisfet la nostra tria d'avui. Agraïm sobretot la presència de l'Àngels.
Gràcies a vosaltres.
I us animem.
Us animem en el cinema a veure algunes d'aquestes pel·lícules. Bon cap de setmana i fins al desembre.
Adeu.